Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. A Madrid han passat en pocs dies de parlar de triplet, a subratllar que aquest any la prioritat és la Lliga. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda. Com estàs? Bona tarda a tothom.
El Barça està a punt per la tornada de Copa davant la Reial Societat.
Partit demà al Camp Nou amb la victòria, recordem, del Barça de l'anada per la mínima. Gol de Neymar de penal. Diu Luis Enrique que no hi ha ningú al nivell de Busquets, però reitera que té alternatives per suplir-lo.
El Reial Madrid pot quedar avui fora de la Copa.
Recordem, els blancs juguen a un quart de 10, 21-15, a Vigo, a Balaïdos, i davant un Celta que ja va guanyar el Bernabéu per 1-2. Abans, Eibar Atlètic de Madrid amb 3-0 pel conjunt matalasser del primer partit.
A l'Espanyol, Gerard Moreno cau per gastroenteritis.
En el segon entrenament de la setmana del conjunt blanquiblau, el davanter de Badalona no ha participat per aquest procés que comentaves de gastroenteritis. Per cert, Diego López aparca el seu futur fins al juny.
En bàsquet està deixant de ser notícia nova derrota del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
En aquest cas, 71-65 a pista del Panathinaikos de Xavi Pascual. És l'onzena derrota del Barça a Europa, setena consecutiva. Un Barça que ara és a dues victòries del tall del playoff. Atenció, poden ser 3 si avui el Darussa fa que guanya l'Anadolu Efes.
La notícia del matí. Tenis, Rafa Nadal a semifinals de l'Obert d'Austràlia.
El manacorí arriba després d'eliminar el canadenc Milos Raonic en 3 sets, 6-4, 7-6 i 6-4. És la primera vegada des de Roland Garros 2014 que Nadal supera els quarts d'un gran slam. Ara espera el búlgar Dimitrov.
Comentarem la jugada a la part final del programa amb l'Albert Costa. En handbol, Espanya eliminada del Mundial.
Eliminada als quarts de final del Campionat del Món a mans de Croàcia per un ajustat 29-30 i ja les semifinals definides: Croàcia-Noruega i França-Eslovènia.
Comentarem avui l'actualitat esportiva de la jornada amb el Miguel Rico i el José Antonio Luque. Què estem preguntant a la xarxa?
Aquí regalem entrades, eh? Regalem entrades pels partits del Barça i de l'Espanyol. En clau Barça i amb el sorteig de l'entrada doble pel Barça Reial Societat, us preguntem si el Reial Madrid remuntarà aquesta nit a Vigo. He escoltat més d'un que fins que Sergio Ramos no es dutxi no està tranquil. I en clau Espanyol, en clau Perica, també amb el sorteig d'una entrada doble, en aquest cas per l'Espanyol Sevilla, partidàs diumenge a Cornellà Prat, us demanem si veieu opcions que l'Espanyol guanyi l'equip de Sant Paoli. Respostes? Moment, eh? El mur de Facebook, facebook.com/... Aquesta pausa valorativa que he fet. Mur de Facebook, deia, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i a Twitter, @EsportsCope. Ballori, ara sí, tot teu.
I vist el forat i ja entrava.
Sí, entraves directament. Ja entrava, tens ganes?
Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Marc Pairés al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Ballori, la pilota, que és la pilota de la Copa, ja roda EsportsCope.
Jairo es un joven de Sevilla, es transportista y la ola de frío le ha pillado trabajando en Pamplona con 8 grados bajo cero.
¿Y le parecía que hacía mucho frío en la calle o realmente dentro de la cabina no le llegaba?
Hacía frío, había en el portal dos pingüinos quemando un palé.
Quemando un palé.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
El gran Rafa Nadal s'ha plantat gairebé 3 anys després a les semifinals d'un gran slam de l'Obert d'Austràlia de tennis i ho ha fet una vegada més gràcies a la seva indestructible mentalitat. Avui, amb Raonic, tenísticament estaven molt igualats. Els dos estaven jugant a un gran nivell, però quan s'entrava en la fase definitiva de cada set, quan la pressió era màxima, aquí Nadal mantenia el nivell i Raonic perdia precisió. Què li passa, per exemple, ara al Reial Madrid? Que la derrota a Sevilla li ha fet mal, han emergit els dubtes, els fantasmes, i això els ha convertit en vulnerables. I què li passa, per exemple, al Barça de bàsquet, que també en parlarem avui una bona estona? Doncs que no s'ho creu, que té una fortalesa mental de mantega i a la mínima dificultat es queda sense capacitat de reacció. Si parlem d'esport d'elit, tots els professionals saben jugar i moltes vegades la diferència està al coco.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
comencem. Estem immersos en els quarts de final tornada a la Copa del Rei. Ja tenim un equip classificat per les semifinals. És l'Alavés, que va empatar ahir a 0 amb l'Alcorcón. Va guanyar 0-2 al partit d'anada. Per tant, l'Alavés està classificat. Avui tenim a un quart de vuit Eibar Atlètic de Madrid. Eliminatòria, jo diria que sentenciada, després del 3-0 a favor de l'Atlètic de Madrid del partit d'anada. I a un quart de deu, a Balaïdos, Celta Real Madrid, amb 1-2 a favor del Celta. Tenim tiempo de juego avui a partir de les 7 de la tarda. I demà al Camp Nou juga el Barça, Barça-Reial Societat. El Barça porta un 0-1 favorable del partit d'anada. Estem a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, allà hi tenim l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Mira, quines novetats esportives ens deixa al matí? No gaires, no? Ha treballat l'equip amb les baixes ja conegudes, no?
Sí, l'entrenament amb tres absències, la dels tres migcampistes lesionats, Rafinha, Busquets i Andrés Iniesta. Cap d'ells rebrà l'alta per demà, així que Luis Enrique haurà descartat només a un jugador. Serà Ter Stegen, perquè el porter de Copa és Cillessen, tornarà amb Mascherano a la llista després de ser baixa per sanció a Eibar, i Masip, que en principi és el suplent en Copa. Avui han completat l'entrenament Marlon, Alanya i Mujica.
Molt bé, doncs repassem el més destacat de la roda de premsa de Luis Enrique, començant per les baixes importants, sobretot les de Busquets i d'Iniesta, que té per afrontar el partit de demà, encara que ell, com sempre fa, ha dit que el que li toca és trobar solucions, no? I que en té.
Així és, no vol excusar-se en les lesions claus al mig del camp de Busquets i Iniesta. Si dissabte Luis Enrique deia que el capità no tenia cap substitut ni a la plantilla ni al món, avui també ha afirmat que no hi ha ningú del nivell de Busquets, però que té alternatives de garantia. Veurem qui serà demà al mig centre, si repetirà Rakitic, o bé Mascherano, André Gómez, o fins i tot Sergi Roberto. Jo veig quatre opcions, tot i que ell ha dit que en té sis. També ha afegit a Denis Yarda en aquest sac. Luis Enrique no ha volgut donar pistes de qui farà de Busquets perquè vol sorprendre a Eusebio Sacristán.
Pues no, la verdad es que tampoco encuentro jugadores de ese nivel. Dos de los mejores jugadores, o para mí los mejores del mundo en su posición, sin ninguna duda. Pero tengo muy buenas soluciones y todos los equipos tienen bajas. Esto forma parte del fútbol, el hecho de tener jugadores lesionados. Forma parte del fútbol el hecho de tener un calendario tan apretado y los jugadores, por desgracia, se lesionan. Más allá de que siempre lamento la baja de cualquier jugador lesionado, yo tengo que buscar soluciones y estoy centrado en los que pueden participar, que curiosamente tengo muy buenas opciones.
Ell ha dit, com diu l'Helena Oli, que té sis solucions per aquesta posició de pivot.
Sí, primer ha dit quatre, després sis, sí. Jo sis no trobo.
Jo tampoc. Home, pràcticament... sí que surten, bé, són les que ha dit l'Helena, sí. Mascherano, Sergi Roberto, Rakitic, André Gómez, Arda i Denis. Jo crec que Arda
no els veig.
Jo veig sobretot a Rakitic i André Gómez. Jo crec que entre aquests dos...
Sí, l'altre dia, quan es va lesionar el Sergio Busquets, parlàvem aquí també d'Esposcope, i jo deia, per exemple, al mig del camp, Rakitic, André Gómez i Denis Suárez. Però aquest és la meva aposta, no sé si serà així o no.
Molt bé.
No sé.
Més de Luis Enrique i Helena, Leo Messi ha parlat de la seva evolució. Va començar com a golejador i ara és un futbolista total.
Diu que evoluciona cap a això, cap al futbolista total. Luis Enrique li dona total llibertat de moviments al camp. Sempre ha dit que Leo Messi seria el millor jugador del món en totes les posicions, per la seva intel·ligència, la seva visió de joc i el seu talent, que és innat.
Y su evolución yo creo que es la del futbolista total. Capacidad y posibilidad de hacer cualquier cosa en ataque y capacidad y posibilidades de hacer cualquier cosa en defensa. Y como es un jugador muy inteligente, irá supliendo las posibles carencias en un futuro muy lejano en el que las condiciones físicas puedan venirse abajo. Pero claramente es el prototipo del jugador que prácticamente es muy fuerte físicamente, pero necesita poco su físico porque es capaz de jugar a uno o dos toques, de saber dónde están los espacios para recibir, de jugar sin balón, de saber realmente cuál debe ser su posicionamiento, y luego si le añades la calidad técnica pues y la calidad física, pues ya tienes lo que todos vemos cada día, que es un jugador único.
Doncs sí, i sobre la Reial Societat, tot i el marcador que té favorable i que la Reial Societat ha estat clarament superada pel Barça els últims anys al Camp Nou, Luis Enrique no refia.
No refia, i els seus jugadors tampoc es confien, perquè el tècnic diu que el partit de demà contra la Reial Societat és molt perillós. Espera, tot i que juguin fora, una pressió alta i asfixiant, un partit complicadíssim, i creu i està convençut que se'ls exigirà un partit perfecte per passar aquesta eliminatòria.
És un partit molt peligroso, sin ninguna duda. Mis jugadores son conscientes de ello, no hay ninguna duda. El público yo creo también, ya saben la dificultad que tiene este tipo de eliminatorias, y además lo saben por el rival, al que siempre nos ha costado mucho ganarle, sobre todo en Anoeta, y ahora tenemos la oportunidad de pasar a semifinales, pero a través de un buen partido. Y nos van a meter en complicaciones desde el inicio, porque realmente la Real después del resultado de la ida no tiene nada a perder, solo puede ganar cosas y son partidos que presentan siempre esa peligrosidad y que debemos solventar.
També ha parlat Luis Enrique del seu futur. Bé, més que ha parlat, li heu preguntat sobre el seu futur i a mesura que vagi avançant la temporada, cada vegada a les rodes de premsa hi haurà més preguntes sobre el seu futur, però ell tancat en banda.
És evident, però ell continua sense voler parlar del seu futur, de la seva continuïtat. Viu el dia a dia. Robert Fernández ja ha dit que li vol donar tota la calma perquè Luis Enrique decideixi sense pressions. Alguns dels seus jugadors, com Rakitic, han dit públicament que volen que continuï. Ell ni així entra, ni tampoc ha volgut entrar a valorar si Unzué, el seu segon, podria ser un bon substitut si finalment Luis Enrique decideix no seguir, ni tampoc de si l'ambient positiu del vestidor, de si aquest optimisme anima a renovar.
No tengo por norma hablar de nada relacionado con ese tema, pero yo veo el mismo ambiente en mis jugadores, la misma predisposición, la misma actitud. Al revés, la veo acrecentarse cada año que pasa. Este es mi tercer año aquí y veo el mismo deseo, el mismo afán, incluso diría incrementado por el hecho de ser un equipo que puede continuar haciendo historia, que puede seguir ganando títulos. Veo el mismo hambre, el mismo afán, incluso diría lo veo reforzarse cada temporada.
Jo crec que li podem preguntar mil vegades a Luis Enrique, Oli, jo crec que fins que no s'acabi la temporada, fins que no es disputi l'últim partit, Luis Enrique no acabarà de decidir, crec.
Sí, i ha estat curiós perquè al marge de la pregunta de l'Helena, que l'ha preguntat per Rakitic i que el desig de Rakitic, no, de que Lucho continua i tal, i tot això, les dues preguntes també del seu futur ha estat per part de Sport i Mundo Deportivo. Sí. Sport mitjançant si Unzué seria o no un bon substitut, i ha donat evasives, sí. I Mundo Deportivo ha preguntat d'una altra manera i ha estat aquesta la resposta que hem escoltat abans. Seria donat una mica més de bola a la resposta del company de Mundo Deportivo.
Uh-huh. Parlant d'una bola, també ha comentat una de les notícies, o la notícia del matí, Helena, Luis Enrique, la classificació de Rafa Nadal per les semifinals de l'Obert d'Austràlia, oi?
Sí, no li agrada parlar del seu futur, però no té cap problema en parlar d'altres temes, com ha estat el cas d'aquesta classificació de semis de Nadal a l'Open d'Austràlia. L'ha elogiat i ha destacat els valors del tenista en la victòria, però sobretot també en la derrota com a esportista i com a persona.
Yo creo que las características y las cualidades que definen a Rafa Nadal, después de haber ganado todo y de repetir y de seguir ganando y de seguir levantándose después de las lesiones, a mí especialmente me gusta su actitud cuando pierde. Pierde muy poco gracias a su altísimo nivel, pero demuestra los valores verdaderos que tiene que tener un deportista cuando pierde. Y ahí está la dificultad, ¿eh? Ganando todos somos muy grandes, y sobre todo él.
Doncs està bé. Per acabar, Helena, també dels àrbitres, ha parlat Luis Enrique i en la línia del que diu sempre, no? Que els àrbitres el que s'ha de fer és ajudar-los, no? Ha dit.
Sí, però se li ha preguntat si el nivell d'arbitratge era bo i ell ha dit literalment que el nivell d'arbitratge a Espanya és l'adequat, però un cop més ha demanat això, ajuda tecnològica per rearbitrar jugades polèmiques.
Molt bé, doncs demà coneixerem la llista, que no tindrà sorpreses. Alguna cosa més des de la Ciutat Esportiva?
No, demà a les 10 estan tots citats aquí a la Ciutat Esportiva. Llista amb un descartat que serà Ter Stegen si no hi ha una sorpresa d'última hora.
Adina, condis, gràcies.
Adeu.
Ja hem sentit Luis Enrique i ara Anaïs Martí, bona tarda.
Hola Joan, bona tarda.
Toca sentir l'amic Eusebio Sacristán, que ha parlat a Sant Sebastián.
Sí, molt motivat. Des de 1991 que la Real Societat no guanya el Camp Nou, tot i així ni les estadístiques ni el resultat de l'anada espanten a Eusebio Sacristán. El tècnic assegura que la millor arma d'aquesta Real per remuntar el Camp Nou i passar a semifinals és la motivació i el gran moment anímic que travessa el seu equip.
Nuestro momento futbolístico y anímico es muy bueno y esto tiene que ser en lo que nos tenemos que amparar más allá de las estadísticas y los resultados pasados. Es nuestro momento como equipo al que nos tenemos que agarrar para que nos dé toda la fuerza para conseguir nuestro objetivo, que es ganar en el Nou Camp. Y la ilusión que tenemos por estar en semifinales y por esta competición es un valor que lo vamos a aprovechar.
Un Eusebio Sacristán que també és molt conscient de les importants baixes d'Andrés Iniesta i Sergio Busquets. No se li cauen els anells i reconeix que, evidentment, la Real intentarà aprofitar-se d'aquesta circumstància.
El Barça tiene una plantilla fantástica con jugadores de un gran nivel y jugadores que son más habituales que otros, y dentro de esos habituales pues tenemos casos como el de Sergio, como el de Iniesta, que son habituales y que ese jugar con esos jugadores habituales le hace jugar de una manera que les da seguridad. Bueno, esperemos que pueda ser una circunstancia de la que podamos aprovecharnos, pero que todo va a pasar por nosotros, porque nosotros seamos capaces de dar nuestro mejor nivel.
Després de la polèmica arbitral generada per l'actuació de González González de l'anada, on cap equip va quedar satisfet, Eusebi opta per passar pàgina. El tècnic només pensa en el que pot controlar, en aquest cas el futbol del seu equip. Això sí, també espera que el col·legiat, en aquest cas Martínez Munuera, estigui encertat.
Nosotros nos centramos en lo nuestro, en lo que podemos controlar. Lo que podemos controlar son todos nuestros argumentos futbolísticos y nuestros argumentos, en este caso, anímicos, que son muy grandes, la ilusión, la motivación. Los aspectos que no podemos controlar, es mejor no darles importancia, pensar y respetar en el trabajo de cada uno, en este caso de los árbitros, de su complicación, y tratar de ayudarles al máximo para que puedan estar lo más acertados posibles.
Eusebio també diu que el Barça és un rival que ha demostrat tenir respecte cap a la Real Societat. Diu que va veure com Luis Enrique s'havia estudiat molt bé la seva manera de jugar i que això també diu molt del nivell del seu equip, de la Real.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Rematem amb la última hora esportiva del rival del Barça, de la Real, des de Donosti. Mauri Díaz, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes, compañeros.
Arratsaldeon. Bueno, que dice Eusebio que vienen a remontar, que no tiran la eliminatoria y que vienen a por todas.
Sí, efectivamente. Dice lo que cabía esperar y que lo que la gente pues se regodea con Eusebio, porque es que es un discurso tan topicazo y tan que no se cree lo que dice, que evidentemente pues bueno, ha tenido que decir...
Tiene ánimos y tiene optimismo.
Sí, vale, pero al que le venda esa moto, que se la venda, Oli. A mí no me la vende,
Hay gente que viene aquí, por ejemplo, y dice, vamos a rezar. Pues no, él viene aquí a ganar.
Sí, o el dentista famoso, ¿no?, de Caparrós, ¿vale? No, pues hoy ha dicho efectivamente que el objetivo es quitar el balón al Barcelona, dominar, en fin, algo que en el Camp Nou es realmente muy complicado. Pero bueno, os digo una cosa, ya sé que mañana es el partido contra el Barcelona, que los hay optimistas, y yo alabo a la gente que se piense que la Real Sociedad puede pasar. Para mí hay cero posibilidades de que pase la eliminatoria, pero hoy os digo una cosa, hay un volcán en Donosti por la no retirada de la tarjeta amarilla Yuri, por el penalti escandaloso del otro día ante el Celta, que el árbitro le sacó amarilla por fingir caída, y claro, ahora pensar que Yuri no está en el Santiago Bernabéu, con el Madrid disminuido una oportunidad de oro, pues yo confiemos que tanto apelación como si no disciplina, le retire por fin la amarilla Yuri y pueda jugar. Pero ya os digo que ahora mismo, a esta hora, más que del partido Copa, se habla del auténtico atropello de no quitar la amarilla Yuri Berchiche en San Sebastián.
Oh, Mauri, estáis con los árbitros tremendos, ¿eh? Estáis ahí.
Me parece muy bien, porque además yo quiero que juegue en el Bernabéu.
Por supuesto, Oli, te entiendo perfectamente. Porque la Real Sociedad, os digo una cosa, sin Marcelo, sin Modric, la gente súper renqueante está ante una oportunidad histórica de ganar el Santiago Bernabéu. Ya si empiezan a quitarnos jugadores claves como Yuri Berchiche, pues apaga y vámonos. Pero bueno, por lo demás, y respecto a la convocatoria, decir que hay dos novedades importantes. Vuelve a Siri Yarramendi a la competición después de haber estado sancionado contra el Celta en Liga, y vuelve Mikel González, uno de los hombres importantes en el eje de la zaga de la Real Sociedad, aunque no va a ser titular, nos imaginamos que volverán a jugar Navas e Íñigo, pero ya te digo que lo más importante, la vuelta de Mikel González y Asiri Yarramendi a la convocatoria. En el capítulo de bajas, destacar la más importante, Zaldúa, un hombre totalmente gafado, el lateral derecho donostiarra, que estuvo contra el Celta, pues vuelve a acusar molestias físicas y que se ha quedado fuera de la convocatoria. Destacar también la entrada de dos potrillos del Sanse, como son Álvaro Odriozola, lateral derecho, y Kevin Rodríguez, el francés, lateral izquierdo.
Eres grande, Mauri, un abrazo fuerte.
Vale, hasta luego. Hey yo, so check this out.
Yeah. Avui per això, Oli, el tema està vivo, el tema avui està el partit de balaïdos, eh?
Partides aquí a tiempo de juego. Lama, Miguelito, Santipeón...
Sí. Mira, tenim el Santipeón. Anem a Vigo per saber quin ambient es respira a la ciutat. Santi, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
Bueno, el Celta puso un pie en las semifinales en el Bernabéu, pero ahora hay que poner el otro, Santi, ¿eh?
Sí, correcto. Falta, casi me atrevo a decir que lo más difícil. Y vuestros oyentes dirán, bueno, este chico está un poco mal de la cabeza. Después de conseguir la hazaña hace 7 días de ganar en todo un estadiazo como es el Santiago Bernabéu, 1-2, haciendo un gran partido, pues sí, hoy lo que falta es que los chicos de Berizzo sean capaces de refrendar ese buen resultado ante un rival que llega en un momento difícil, sobre todo por las bajas, por los cambios que va a tener que hacer en el 11 Zinedine Zidane, pero la realidad es que Vigo está completamente volcada hoy, toda la ciudad se está empujando en favor del Celta para que los de Berizzo puedan lograr un resultado favorable que les meta definitivamente en las semifinales de la Copa.
Locura en Vigo, que hay montado porque he leído que había una concentración previa al partido, ¿no?
Y... Sí, correcto. Pues mira, es algo que yo no recuerdo desde la temporada pasada, que hay que recordar que el Celta se metió también en semifinales, lo que pasa que cuando se disputó el partido de vuelta, la eliminatoria venía muy encarrilada por parte del Sevilla, que había ganado en la ida 4-0 a los de Berizzo en el encuentro de ida en el Sánchez Pizjuán. Y hoy se va a vivir algo parecido. A eso de las 7:30 de la tarde, hora y 45 minutos antes de que arranque el partido, han quedado los aficionados del Celta, los peñistas, y lo llevan organizando ya una semana a través de las redes sociales. Van a sacar a la calle las bengalas, las camisetas, las bufandas, las pancartas, y van a recibir al autobús del Celta, que está previsto que llegue a Balaídos a eso de las 8:15 de la tarde aproximadamente. Le van a hacer el camino desde los aledaños del Estadio Municipal de Balaídos hasta la entrada por la que entran los futbolistas. Ese camino va a estar iluminado de rojo con los colores, en este caso de las bengalas. Lo hemos vivido en otras situaciones, en otros momentos importantes para el Celta, y realmente merece mucho la pena porque está previsto un auténtico ambientazo. Queda muy poco papel, poco más de 500 entradas a la venta, y si los socios responden, que todo parece indicar que sí, hoy veremos la mejor entrada de lo que va de temporada en Balaídos.
¿Y el cielo es de rayos y truenos?
El cielo, de momento,
para que todo el decorado sea un infierno.
De momento luce esplendoroso, pero curiosamente a la hora del partido hoy va a empezar a llover. Yo no sé si es una señal del cielo, y nunca mejor dicho en esta santa casa como es la cadena COPE, pero lo cierto es que a partir de las 8:30, 9, va a empezar a llover un poquito aquí sobre la ciudad de Vigo. Lo cierto es que llevamos unos días realmente espectaculares, con muchísimo frío, eso sí, pero unos días preciosos, pero van a empezar a venir los nubarrones, a ver si se convierten en una especie de metáfora sobre lo que puede ser el devenir en las próximas horas del Real Madrid si finalmente hoy caen eliminados de Copa por el Celta.
Oye, y en lo deportivo, el Madrid, como tú dices, con muchos problemas, con muchas bajas, pero el Celta bien, ¿no? Tenéis ahí...
Sí.
A todo el mundo bien.
Fíjate si llega bien el Celta a Batllori, que de hecho Berizzo se ha permitido el lujo del pasado fin de semana en Liga, en Anoeta, dar descanso en el equipo inicial frente a la Real Sociedad a 7 futbolistas que van a tomar parte del partido de hoy. Hay gente que ni siquiera se vistió, hubo gente que sí viajó a Donosti, pero que no se puso el pantalón corto, otros ni siquiera se desplazaron, se quedaron en Vigo descansando. Hoy vamos a ver el equipo de gala de Eduardo Berizzo, con una única salvedad, y es que el Tucu está sancionado por acumulación de cartulinas amarillas. Vamos a ver a Guidetti acompañando a Iago Aspas. Y yo creo que con esto Berizzo está mandando dos mensajes. Por un lado, el salir con una doble pareja atacante le va a mandar ese recado a Zidane de nosotros no nos vamos a meter atrás, a pesar del resultado favorable que traemos del partido de ida en el Santiago Bernabéu, y por otro lado le va a mandar el mensaje a la afición de aquí está el equipo de gala, hemos dado descanso en un partido de liga que también era importante, como el de Anoeta del pasado domingo, para centrarnos única y exclusivamente en un hito que puede ser histórico, sin duda, para el Celta, meterse por segunda temporada consecutiva en semifinales del torneo del CAO, eliminando ni más ni menos que a uno de los grandes favoritos como es el Real Madrid.
Con todo el respeto a la Real Sociedad, ¿nos veremos en la semifinal o en la final?
Hombre,
sin
yo creo que vosotros...
Sin Real Madrid, ¿eh?
yo creo no que vosotros, broma, Oli... Hombre, es evidente que vosotros lo tenéis muy avanzado. A mí me parecería un auténtico sorpresón que
también,
la Real...
Celta también.
Sí, bueno, lo nuestro quizás más difícil, porque en este caso yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Berizzo en la previa de este partido, Oli, es que el favorito contra quien juegue, y sobre todo en este caso contra el Celta, sigue siendo el Real Madrid de Zinedine Zidane. A partir de ahí, si evidentemente el Celta consigue la hazaña, yo creo que sería una semifinal preciosa que viésemos un Celta-Barça, si bien es cierto que el Barça en las últimas temporadas se le da horriblemente mal, tú lo sabes, Oli, este estadio municipal
hasta
de Balaídos.
Pero
si me lo permites, yo casi me atrevo a decir que estaría mucho más bonito, si cabe, vernos en el Vicente Calderón allá por finales del mes de mayo, en una final, porque al Celta le debe de nuevo una final, y casi me atrevo a decir que el fútbol le debe un título al equipo que entrena actualmente.
Yo creo que el mejor marco sería el Bernabéu, mucho mejor.
Hombre, eso sería, vamos, eso ya sería fantástico, Oli. Jugar una final Celta-Barça en el Bernabéu sería fantástico, pero yo me huelo como es esto del fútbol, y tú eres un hombre sabio y además bien curtido en esto del fútbol, y yo creo que a Florentino Pérez ver al Barça jugando una final de Copa...
Ya lo puedes descartar, ya lo puedes, ya te lo digo yo, está descartado.
Os digo más, creo que sería más fácil que se jugase la final en el Metropolitano antes que en el Santiago Bernabéu. Fijaos lo que os digo, ¿eh?
Paso a paso, a ver qué pasa hoy de momento. Santi Peón, gracias, suerte, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte, chicos.
Hasta luego, Santi. Ya te anima el Real Madrid a Vigo también. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, el Madrid con lo que tiene, ¿no? Con lo que hay.
Sí, sí, la verdad es que hay 7 bajas en total, 4 en defensa. Ayer también se cayó a última hora Varane, que se retiró del entrenamiento con unas molestias en los isquios. Al menos Zidane recupera a Cristiano Ronaldo, que sigue con ese golpe en el empeine, y a Danilo, y se cayó James, ¿no?, que sigue con dolencias en ambos óleos. Así que incluso ha tenido que echar mano de 2 canteranos, de Arrak, el marroquí, lateral derecho, y de Enzo Zidane para completar la convocatoria. Pero va a poner Zidane todo lo que tiene, ¿no? Parece que Cristiano titular, posiblemente con Benzema arriba. Igual Danilo juega de lateral izquierdo. Y bueno, pues a intentar remontar el partido, que está complicado después del 1-2 de la ida.
¿Qué 11 sale con todas esas bajas? A ver.
Bueno, en principio Kiko Casilla portero, posiblemente Lucas Vázquez y Danilo como laterales. Los centrales serían Ramos y Nacho. En el centro del campo Casemiro, Kroos e Isco. Y arriba tal vez jueguen Benzema, Cristiano y Asensio, ¿no? La duda puede ser Asensio o Kovacic. Y es la principal duda que hay en el 11. Pero si Danilo juega de lateral izquierdo, pues Lucas Vázquez no jugaría arriba, jugaría de lateral. Y ya digo que con eso saldría Zinedine Zidane con Cristiano y Benzema en la punta.
¿Hay realmente muchas ganas o, como decías ayer, no se prioriza lo de la Copa?
No, la prioridad es la Liga, eso no cambia. Pero bueno, a medida que se va acercando el partido, sí hay ganas de intentar levantar la eliminatoria. Como dice Pedro Martín, nunca el Madrid ha sido capaz de levantar 1-2 en la ida, y evidentemente sería una inyección de moral, ¿no? Ayer Zidane salió con su discurso del optimismo, estamos bien físicamente, esto lo vamos a sacar adelante, pero hay preocupación en el seno del equipo por estas 2 derrotas que han dolido, consecutivas después de 40 partidos sin ganar. Ya te digo, prioridad Liga, eso no hay duda, pero si hoy se levanta la eliminatoria, pues va a ser una inyección de moral importante para el equipo.
A pesar de las muchísimas importantes bajas, el 11 que me has dado es un buen equipo, ¿eh?
Sí, claro que sí. Ya te digo que principalmente atrás hay bajas importantes, hay 4 ausencias. Recordemos que están fuera de combate los 2 laterales titulares, Carvajal y Marcelo, y luego 2 centrales como Pepe y Varane. Aún así, el equipo no suena mal, especialmente del centro del campo en adelante. Y bueno, pues sobre todo si el Real Madrid es capaz de adelantarse al marcador, a ver qué pasa, ¿no? Hay que hacer 2 goles, es una machada, pero tampoco es imposible. Y luego, si se encaja alguno, pues a la prórroga, y si no se encaja ninguno, pues a semifinales.
Bueno, pues ya sabes que estamos muy pendientes de lo que pase en Balaídos y que os escucharemos con mucha atención en el tiempo de juego, ¿eh?
Me consta, un abrazo.
Estaremos pendientes el viernes del sorteo.
El Madrid ya veremos. Ya veremos si está en el sorteo o no.
Hay que Pero siempre estaremos pendientes, esté o no el Madrid o el Barça.
Sí, hombre, sí. Yo creo que si el Madrid cae eliminado, pues, por ejemplo, se recibiría con un aplauso un Barcelona Atlético de Madrid en semifinales.
Por ejemplo.
Por ejemplo,
por ejemplo.
A ver qué pasa. Un abrazo, Miguelito, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí, le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros. Financiando con Magic Plan 3D de Razaibank.
¿Qué? ¡Frena! ¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan Innovation that Excites.
El Barça a un pas de les semifinals de Copa. I ho viurem amb el millor futbol del món.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça, Real Societat.
Manolo Oliveros, Joan Batllori, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Marcos López.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports COPE. Bracafé, el millor cafè.
Estic aquí ja preparant els bracafés en càpsules, això sí, unes càpsules que són compatibles amb la màquina Nespresso. Tinc càpsules or, que és cafè normal, tinc càpsules també descafeïnat, les càpsules bracafé que podeu trobar als millors establiments i franquícies bracafé i que confirmen o que conserven tot el sabor i l'aroma del millor cafè. Què et poso, Oli?
Jo aquests dies estic prenent càpsules or.
Càpsula or, molt bé. Haig de fer servir la càpsula descafeïnat pel talladet modalitat desgraciat pel Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. I saludem també des de Mediaset al José Antonio Luque. Hola, Luque, com
què
estem?
Tal? Bona tarda. Jo volia un talladet també, eh?
Talladet, bé, perfecte, perfecte.
Possible o no?
I tant, home, i tant. Ah, sí, sí, sempre habrà cafè, però amb totes les modalitats.
Sí, sí, sí.
Ara en càpsules i tu, eh?
Càpsules.
Càpsules.
Sí, sí, sí. Hay que modernizar-se.
Astronautes.
Miguel, comencem pel tema de Vigo, no? Que és el que tenim més a prop aquesta nit. Com ho veus? Veus el Madrid capaç d'aixecar-ho? Ara repassàvem el Miguelito i tot i les moltes baixes que té el Madrid, treu un molt bon equip.
Sí, home, el Madrid no està eliminat fins que arriba el sorteig i no hi és la seva bola. És a dir, que és un equip caracteritzat per estar o ser capaç de superar qualsevol circumstància, però és evident que juga contra un molt bon equip que necessita guanyar per 2 gols de diferència. Que això, en altres temps, al camp del Celta seria relativament complicat, però aquesta vegada és molt complicat, perquè a més el Celta té el seu equip titular reservat des de l'última jornada de Lliga. Jo diria que és encara favorit el Madrid per tots els seus antecedents, però que és un partit complicadíssim i que si el Celta tira endavant no serà cap sorpresa.
El que diu el Miguel, fins que no estigui la bola del Madrid al sorteig de divendres, un amic meu diu, fins que no surti de la dutxa Sergio Ramos, no m'acabo de refiar.
Sí, no, el Miguel té tota la raó, un mestre com ell ha de tenir tota la raó, no? Jo crec que el partit d'aquesta nit, més enllà de la classificació, que és important, evidentment, perquè és la Copa del Rei, perquè qui surti victoriós de l'eliminatòria jugarà a les semifinals i tal, i continuarà en competició, més enllà, jo crec que servirà per apropar o per allunyar fantasmes. Perquè ara mateix el Real Madrid viu en un dubte, o la gent, el madridisme viu en un dubte. És aquest Real Madrid semblant al Madrid d'Ancelotti que després de guanyar el Mundial de Clubes es va enfonsar, i es va enfonsar d'una manera brutal? Bueno, tant és així que li va costar el lloc a l'entrenador aleshores, no? I jo crec que el partit servirà per apropar o per allunyar fantasmes. Si el Madrid no és capaç de superar l'eliminatòria, i a més la imatge no és bona a Balaïdos, si no està molt a la vora, molt a prop de superar l'eliminatòria, arribaran els fantasmes. Què passa amb aquest equip, que ja són 2 derrotes, que ha quedat eliminat, que no pot continuar amb la Copa del Rei? Si pel contrari el Madrid és capaç de guanyar, doncs s'allunyaran aquests fantasmes i segurament hi haurà molta gent que tornarà a creure del tot en un equip que ha fet mèrit, jo crec, perquè la seva gent, perquè el madridisme cregui, des que va començar la temporada fins ara, però que a partir d'ara és quan es comença a jugar, com tots els grans, els títols, no? I aquí és on hi ha la gran clau, jo crec, del partit d'avui.
Sí,
de les conseqüències que podria tenir.
Sí, i sortir o no d'aquesta situació depèn molt de Cristiano, segurament.
Jo crec que depèn de Cristiano, però no només de Cristiano, No només de Cristiano, perquè durant la ratxa aquesta del Real Madrid de 40 partits sense perdre, Cristiano ha estat important, evidentment, però hi han hagut molts altres jugadors molt importants, no? Jo crec que és una qüestió d'equip, com ahir deia en Zinedine Zidane a la roda de premsa, de la fortalesa que tingui l'equip. I evidentment Cristiano Ronaldo és importantíssim, és evident, no? No seré jo qui resti ni un gram de la importància que té Cristiano Ronaldo pel Real Madrid, no? O per qualsevol equip, però jo crec que va més enllà, té a veure amb la preparació física de l'equip, té a veure amb la preparació mental de l'equip, té a veure amb moltes més coses que no Cristiano Ronaldo.
Sí, perquè Miguel, jo crec que Cristiano necessita més de l'equip per fer gols que, per exemple, el Barça a Messi per tirar partits endavant.
Sí, ara sí, perquè l'evolució del Cristiano és aquesta. Hi ha hagut moments de la seva carrera que no necessitava l'equip. Ell era capaç de generar i fabricar una jugada i fer gol ell solet. Ara, últimament, és més rematador que mai. Sempre és una mica el que dèiem del Madrid i de la seva supervivència. Fins que no arriba el sorteig i no hi és la bola, no saps que està eliminat. Doncs el Cristiano, mentre es vesteixi de futbolista, sempre tens la sensació de que en un segon pot fer un gol. I això crec que no ha canviat, per més que no estigui amb el seu millor estat de forma. Bueno, perquè és un jugador que ara, al no tenir la transcendència que tenia el joc, se li endivinen o se li veuen unes carències que, per exemple, no es percebeixen en Messi, que cada dia sembla millor en qualsevol persona del camp. Però, vaja, estan en condicions de jugar, és normal que sigui titular cada partit, perquè sempre conservarà fins als 40 anys el punt aquest de capacitat letal per aprofitar una pilota i convertir-la en gol. Això és indubtable.
I el Barça el veieu a semis, Luque? El veus a semis ja?
Home, ja no. No, ja no, però sí, sí, jo el veig a semis. És veritat, ho ha dit en Luis Enrique avui, que el partit és complicat, tot i que el Barça va guanyar a Sant Sebastià, però la Real Societat té, bueno, té alguna cosa que segurament els que no sabem de futbol no tenim la capacitat per definir, però té alguna cosa que li va malament al Barça, que li va malament al joc del Barça, a les característiques del Barça, als plantejaments del Barça, i home, serà un partit complicat, evidentment, però juga al Camp Nou. Avui també ha dit el Luis Enrique que, evidentment, quan es juga a casa, un equip, qualsevol equip, i en aquest cas el Barça, té unes avantatges que no té quan juga fora, no? Jo sí crec que el Barça jugarà les semifinals, que és favorit, que va fer bona part de la feina a Sant Sebastià, en un camp complicadíssim, en un partit complicat, i jo crec que sí, que serà un dels quatre equips que estarà al sorteig el divendres.
Molt correcte avui la resposta sobre l'arbitratge espanyol, eh?
Espectacular.
Espectacular, eh?
Espectacular. Haurien d'aprendre molts. Uh-huh. Molts haurien d'aprendre. Sí. O hauríem.
Uh-huh. Sí, però va, aquesta és la línia que manté sempre Miguel, sí, Luis Enrique, sí, amb els àrbitres, sí. Sempre sí, contesta sí, pràcticament sí. El mateix.
Sí, i és una posició que hauria de ser uniforme, però no solament al Barça, sinó amb tots els clubs, especialment amb els clubs grans i amb els jugadors dels clubs grans, perquè són la referència, l'exemple, el mirall on s'emmirallen tots els altres. De fet, si repassem les últimes declaracions d'altres jugadors, d'altres equips, observarem que tots diuen si els grans es queixen, nosaltres també ens queixarem.
Clar.
I això seria bo trobar un punt d'equilibri en què hi hagués un discurs unitari i l'actuació dels àrbits es considerés pues, una circumstància del joc. De la mateixa manera que els futbolistes cometen errades davant de la porteria o a la mateixa porteria amb els cas que siguin porters.
Ara sobre el seu futur res, tancat en banda absolutament, i jo crec que fins a l'últim partit de la temporada no sortirem de dubtes amb això.
Fidel a la seva línia la va fer quan era jugador. Recordo una renovació in extremis de jugador, l'última sobre el Barça, l'últim dia, com a entrenador exactament el mateix, i no ens ha de sorprendre que mantingui aquesta posició, que ja l'han vist altres vegades, per exemple, amb el cas de Guardiola, i tampoc ens hauria d'estranyar que en aquestes circumstàncies no diré que el Barça tingui un plan B, però sí que és evident que podria donar-se la circumstància que l'entrenador, per les raons que fos, no continués. I en aquest moment que l'entrenador comuniqui, el secretari tècnic del Barça ha de tenir 2-3 alternatives de tècnics disposats a venir al Barcelona en el moment que s'aixequi el telèfon.
Sí, sí. S'ha de fer, Luque, perquè no sabem per on sortirà, Luis Enrique. No
evidentment, el Barça ha d'estar preparat. El Barça ha d'estar preparat, evidentment, per qualsevol decisió del seu entrenador, del que de moment és el seu entrenador, que podria continuar sent el seu entrenador, però que no tenim la seguretat que continuï sent el seu entrenador, no?, la temporada vinent. Jo crec que, a més, que s'hauria de fer un informe o un reportatge o alguna cosa així de com els companys que van a les rodes de premsa de Luis Enrique han intentat camuflar la pregunta tot el futur perquè Luis Enrique contesti... Perquè Luis Enrique... Jo crec que són més. Perquè Luis Enrique contesti... No avui, dic, Dic avui i a roda de premsa anterior. Jo crec que s'hauria de fer un informe, no?, de com els companys intenten camuflar, envoltar la pregunta perquè Luis Enrique digui alguna cosa del seu futur.
No,
i evidentment, com deia el Miguel, arribarem a l'últim minut o al penúltim i serà quan Luis Enrique digui sí, no o sí o no.
Vale. Aquí deixem de moment, amics, us deixo amb el vostre bracafé. Miguel Rico, José Antonio Luque, gràcies per estar a Esports Cope.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Gràcies. Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Hierba Luisa, té verde, angélica... Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Cláusula suelo. ¿Quieres estar seguro de recuperar todo lo que has pagado de más? En Legalitas estudiamos gratis tu caso. Legalitas 902-100-140.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes...
Charlie, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Tenis sí. I bicicleta encara fem, sí,
encara faig, cada setmana. Si em paro ja no arrenco.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Parlem de l'Espanyol, que treballa preparant, té partit gran també l'Espanyol aquest cap de setmana, rep el Sevilla. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui la Sílvia amb la informació de l'Espanyol, perquè ha caigut, està gripós, li enviem una abraçada des d'aquí al Quique Iglesias, i a l'Espanyol ha caigut també Gerard Moreno avui.
Baixa inesperada, l'entrenament d'aquest matí no ha treballat per una gastroenteritis, s'haurà de veure com millora de cara a diumenge. També pendents de l'evolució de Víctor Sánchez, que és seriós dubte de cara al partit contra el Sevilla. Avui ha continuat fent treball al gimnàs, podria continuar a el debutant Marc Navarro. També pendents de Javi López, que avui ha començat a fer treball sobre la gespa, serà en baixa segura. Leo Baptistao, que fins la setmana vinent no té previst fer treball de camp, i també Caicedo, que encara s'ha quedat al gimnàs avui i no forçarà.
Per sala de premsa ha passat un ex del Sevilla, entre d'altres equips, el porter Diego López.
Ha parlat sobre el seu futur, no espera cap canvi abans de l'estiu, tot i l'interès que estan demostrant clubs de la Premier com el Chelsea o el Liverpool. Li agrada escoltar aquests rumors perquè se sent valorat, però al final Diego López sap que decidiran l'Espanyol i el Milan, i si es posen d'acord a final de temporada es podria quedar al club.
Sí, bueno, yo no puedo elegir seguir aquí porque no acaba mi vinculación con el Español, no tengo contrato. Soy muy, muy honesto y muy agradecido a este club en el momento en que confió en traerme aquí, que es un momento difícil para mí, y eso pues hay que valorarlo también, hay que sentirse lo querido que me siento por este club y la apuesta que ha hecho tanto el técnico como el club al traerme el 31 de agosto.
Agraït Diego López, a veure si això pesa en el moment de decidir la seva continuïtat a l'Espanyol. El porter gallec jugarà el seu partit 250 a primera divisió, serà contra el Sevilla, un exclub seu, on hi va passar fa anys, però no va poder desbancar de la porteria Palop. Diego López no té cap ànim de revenja cap al seu exequip, al Sevilla.
No, porque han pasado años, he estado muy poquito tiempo allí, la verdad, pasado muy poco tiempo, tampoco me dio tiempo a ni hacerlo bien ni hacerlo mal. Y al final, pues, son cosas que ocurren en el fútbol. Tengo un gran cariño también a la gente de allí, porque también confío en su momento al ficharme del Villarreal. Y bueno, les deseo también lo mejor a partir de este domingo.
Hi haurà festa grossa abans del partit de diumenge a l'estadi de Cornellà, perquè el 28 de gener, que és dissabte, comença l'any nou xinès. Per tant, en honor a Mr. Chen, es faran actes commemoratius. A partir de la una es podrà degustar menjar xinès, o sigui que tothom que vulgui anar sense dinar pot anar a l'estadi dinar. Ja.
Pato Pequín.
I a partir de les 3, desfilada de dracs i lleons, que serà maca, d'aquestes tradicionals xineses. Als nens els agradarà segur, com que el partit és en un horari de tarda maco, serà una tarda de festa per tothom.
El partit està molt bé i els prolegòmens també ho estaran. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Adéu. Anem al tenis, és la notícia del matí. Rafa Nadal, classificat per les semifinals de l'Obert d'Austràlia, ha superat a Raonic en 3 sets, 6-4, 7-6 i 6-4. Es planta a les semifinals d'un gran slam gairebé 3 anys després. Ara s'enfrontaran semis al búlgar Dimitrov. A l'altra semifinal s'enfrontaran Federer i Wawrinka. Comentem la jugada amb un dels nostres campions, l'Albert Costa, que ara és director del Godó. Albert, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com estem?
Pues bé, tot bé, tot bé. Ja preparant el torneig de Barcelona, que s'acosta ben aviat.
Sí, 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 perquè fa la sensació que queda molt, però no ens donarem compte i ja tindrem el Godó aquí, eh?
Sí, sí, no, està claríssim que bueno, durant tot l'any ja anem treballant el torneig i bueno, ara ja queden menys de 100 dies amb el qual doncs, bueno, ja estem tot l'equip a tope treballant pel torneig. Sí, sí.
Molt bé. Bueno. De moment parlem de Rafa Nadal, que estarà al Godó el mes d'abril i que ja el tenim al verd a les semifinals de l'Obert d'Austràlia de tennis.
Sí, sí, la veritat és que, bueno, aviam, jo mai he tingut dubtes de que si el Rafa està bé físicament i no té cap lesió, és dels millors jugadors del món. Ell va fer molt bé l'any passat en parar 4 mesos i fer una bona pretemporada, fer les coses bé i, bueno, i amb tot el seu staff tècnic, pues, bueno, millorar uns aspectes tècnics i tàctics que havia de fer, no? Ho ha fet i bueno, jo crec que això pues, està donant els seus fruits ara, no?
Sí, se'l veu a un nivell altíssim. Avui ha superat a Raonic, que és un jugador que en pista ràpida és molt difícil de superar perquè té un servei potentíssim. Ho ha fet amb 3 sets molt igualats, i jo crec que al final la diferència ha estat més en el coco que en el joc.
Sí, sí, realment aquests partits contra un Raonic, que és un sacador que pot fer 30-40 eixos per partit, pues, bueno, el que tens que esperar és el moment, i quan tens algun breakpoint, pues, ser valent i jugar el resto agressiu i forçar l'altre que, pues, que en algun moment de nervis pues, pugui fer una doble falta, com ha passat amb el tiebreak. I bueno, és aguantar el moment i tu estar molt concentrat amb el teu saque. Llavors aconsegueixes que l'altre pues, cada vegada tingui més pressió i clar, a la que baixa una mica el percentatge de primers saques, pues, allà és on tu tens oportunitat. No? I això és el que ha passat. O sigui, el Rafa, els moments decisius, ha estat més valent i ha jugat millor. I això és el que ha decantat la balança pel Rafa.
Ara té a Dimitrov en semifinals. Què ens dius d'aquest jugador del búlgar?
Bueno, Dimitrov és un jugador que de moment aquest any no ha perdut cap partit. O sigui, va jugar, no sé si va ser Sydney o Brisbane i va guanyar el torneig. I bé, està molt en forma. És un jugador perillós, és un molt complet, és un jugador que s'assembla molt al Federer, té un joc així que juga amb el revés tallat, molt bona dreta, bon sac, és un jugador complet. El que passa és que crec que el Rafa, tal i com està jugant, l'hauria de guanyar. Ara, cada partit és un món i ara aquests partits ja compten molt. Jo penso que serà un partit molt dur, complicat, però per mi el favorit és el Rafa.
Jo, i crec que molts aficionats al tennis arreu del món, estem somiant en una final Federer-Nadal, en una altra final Federer-Nadal, i el Federer té a Wawrinka, que també serà un os molt dur, eh?
Sí, sí, home, les dues semifinals, home, estem parlant de semifinals de Grand Slams. Partits fàcils no n'hi ha cap. Jo crec que el Federer-Wawrinka serà un partidàs també. Bueno, el Federer amb el seu estil, el Wawrinka és un gran pegador i bon sacador, o sigui, també és un jugador molt complet. Es coneixen molt, són els dos suïssos i han jugat un miler de vegades i entrenen doncs, molts dies junts, no? Llavors es coneixen molt. Serà un partit molt vistós i molt maco perquè els dos els agrada pujar a la red i bueno, jo crec que el favorit per això, crec que en aquests partits és molt important el tema mental i crec que mentalment el Federer és un paret superior.
Sí, tenim una gran oportunitat de tornar a veure després d'algun temps una final de Grand Slam Federer-Nadal perquè clar, el torneig s'ha posat molt bé. Suposo que t'han sorprès com a tothom les eliminacions de Murray i Djokovic.
Sí, la veritat és que m'han sorprès perquè a més han set molt, molt, molt aviat i amb jugadors que, bueno, que teòricament no tenen l'entitat que per guanyar-los, però això aquí queda demostrat que si un jugador entra a la pista i no està al 100%, pot perdre amb qualsevol. Llavors el Djokovic va perdre amb l'Istomin, que és un bon jugador, evidentment, i el Murray va perdre amb l'Esverev, però bueno, sí, són sorpreses, però que això demostra que el tennis és un esport molt, molt complicat, que si no estàs cada dia al 100% pots perdre amb qualsevol i això demostra la competitivitat que hi ha amb els torneigos d'atletes, no?
A veure què passa divendres a les semifinals. Albert Costa, un plaer, gràcies per l'anàlisi, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Del tennis al bàsquet, Albert, nova derrota del Barça a l'Eurolliga, fora del Palau, està deixant de ser notícia, sí. I això vol dir que la situació cada vegada es complica més.
Sí, la derrota l'última a la pista del Panathinaikos, és a dir, a casa de Xavi Pascual, aquest 71-65. Dues dades, és la 7a derrota seguida a Europa i és la 11a en tota la competició. En aquesta Eurolliga 2016-2017. Una desfeta que deixa molt i molt tocat l'equip. Anem primer amb les explicacions des de l'OACA de l'entrenador Jorge Svarjokas.
Hem controlat el ritme del partit, però hauríem d'haver evitat tantes pèrdues i haver pres decisions més clares i no tan esbojarrades i tenir l'oportunitat al final de guanyar el partit.
I no és que el Panathinaikos, que és un bon equip, sigui un dels grans ara mateix del continent, però el Barça és que no és fiable durant tota la temporada. Un Barça que amb 11 partits per davant a Europa és a 2 victòries del tall pel play-off de quarts de final. Atenció, que aquestes 2 victòries avui, esperem que no, es poden convertir en 3. Si el Darussa Faka guanya aquesta tarda l'Anadolu Efes duel d'equips turcs. Si guanya Darussa Faka, el Barça estarà ja a 3 victòries del tall. A mi em sembla complicat que el Barça a hores d'ara es fiqui i divendres espera Baskonia. I basada la informació de la veu dels protagonistes a la opinió. Primer especialista en bàsquet de COPE, Miguel Ángel Paniagua.
Ayer, observando el partido, tuve la sensación de que quizá el Fútbol Club Barcelona tiene una plantilla muy poderosa, pero quizá su estructura esté un poco anclada, creo yo, en lo que es el baloncesto clásico, ¿no? Sería bueno reflexionar sobre si el Fútbol Club Barcelona tiene que redimensionar, tiene que reciclar un poco su plantilla y adaptar sus sistemas, una vez que adapte su plantilla, a esto que se llaman nuevos tiempos del small ball y de lo que está en boga ahora mismo tanto en la NBA como en la Euroliga.
La opinió de Miguel Ángel Paniagua. Anem a una altra opinió. Juan Antonio Casanova, periodista, que va seguir durant molts i molts anys, dècades, l'actualitat del Barça de bàsquet i també va acompanyar la selecció a grans campionats, la selecció espanyola. Opina Esports Copé.
Para empezar, diría, y creo que no me equivoco, que la plantilla no es exactamente la que hubiera deseado formar Rodrigo de la Fuente y Jordi Brazocas. Por otro lado, tampoco ha habido suerte con las lesiones. Han faltado muchos jugadores en muchos partidos consecutivos. Aún así, cuesta entender muchísimo esta prolongada sequía del Barcelona en la Euroliga fuera de casa. No está siendo un equipo competitivo y esto, cuando estamos hablando de una competición mucho más fuerte, se paga caro. Ahí está la situación y, francamente, veo al Barcelona con pocas posibilidades, aunque alguna tiene, de entrar en los playoffs.
Així està el Barça. Propera estació, també a Europa, amb aquest doble compromís que tenim aquesta setmana. Duel xulo, duel d'alçada, Barça-Baskonia, 7 de la tarda, que no és horari habitual d'Eurolliga, 7 de la tarda divendres. Ha de debutar, ja ha entrenat amb l'equip, ja és a Barcelona, Musa Diagne.
A veure com va divendres, que també tindrà el Barça un rival molt complicat.
Ho explicarem.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé. Adéu.
Anem amb l'handbol. Malauradament, una altra decepció. La derrota de la selecció espanyola ha caigut en quarts de final del Mundial davant Croàcia per un gol, 30-29. Luis Malvar, Francia, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ya, desgraciadamente, regresando para España.
No pudo ser, ¿eh? No hizo un buen partido la selección española. Todo el rato fue a remolque y al final cayó de uno, pero no dio el nivel que esperábamos en un partido de cuartos, ¿no? Sí, Luis. Em sembla que hem perdut la comunicació amb Luis Malvar. Podem sentir el que deia Entre Ríos després d'aquesta eliminació d'Espanya al Mundial de França.
En defensa no hemos estado demasiado compactos, en ataque hemos fallado demasiados lanzamientos, luego hemos estado remando para poder conseguir esas opciones de ponernos por delante y bueno, tal como ha llegado el partido, al final podía pasar cualquier cosa, ¿no? Y desgraciadamente ha caído de su lado.
I el que va passar finalment és que la selecció espanyola va caure 30-29 i es queda, per tant, fora de la lluita per les medalles. Les semifinals del Mundial han quedat ja definides. Croàcia, el botxí d'Espanya, jugarà contra Noruega i França, l'anfitriona i gran favorita, jugarà contra Eslovènia, que va eliminar en quarta final a la selecció de Qatar que entrena Valero Rivera. Estem al darrer minut d'Esports Cope. Sílvia, que tenim d'última hora?
Sorteig de Copa d'Espanya de Futbol Sala. El Barça s'enfrontarà al Magma Gorpea, al CatGas d'Energia Santa Coloma, al Movistar Inter, també per la part del quadrat del Barça, Realma Futsal, el Pozo Murcia, i per la part de Santa Coloma, Peñíscola Jaén. Es celebra a Ciudad Real del 9 al 12 de març.
Gràcies, Sílvia, que vagi bé.
Adéu.
T'acomiado per segona vegada durant el programa d'avui. Oli, que vagi bé.
Gràcies a tu.
Avui hi ha tiempo de juego, a partir de les 7. La Copa a la Cope, Eibar, Atlètic de Madrid i atenció a Balaïdos amb el Celta Real Madrid. Que vagi bé.